Sentència juvenil número 23. Ja no som nens perquè tanquem la porta de l'habitació amb pastell.
Hola, què tal? Quants dies sense saludar-nos? Clar, tenim Sant Medir pel mig i un dimarts que ens hem saltat. Doncs res, torna a ser dimarts, tornem a ser aquí tots els membres del Núvol, passen 5 minuts de les 8 i, per tant, com sempre, puntuals per portar-vos la informació juvenil, la que us interessa, que és poca, ja ho sabem. Com sempre, estem tot l'equip. Bueno, tot l'equip no, perquè sempre hi ha baixes en aquest equip, que si no tenim exàmens tenim piscina, si no tenim piscina tenim no sé què. Però, originalment, l'equip el formen tots aquests.
Maria Castan, en el paper de la teatrera.
Jaume Claret és Mr. Hollywood.
Joan Bea, el Barbas.
Nil Roldán, en el paper del Foll.
Irene Riart és la senyoreta Rottenmeier.
Paula Galván, com a Friki Tradi.
Javi López és l'Especial.
Guillem Ruiz, el Viciat.
Alba León és l'Elàstica.
I Cília Ferrer és...
la mami de tota la trupe.
A més, avui estan, com que són menys, són poquets, estan tots concentrats a dins l'estudi. Ja veuràs, estan creant aquí un clima que donarà gust entrar d'aquí una estona en aquest estudi. Però, en fi, com que estan morts de ganes de menjar-se el micròfon i de parlar, perquè és el que venen a fer aquí, jo callo ja i els hi dono pas. Comencem, com sempre, amb el que ens porta el vent. I aquesta actualitat ens la porta avui en Jaume i el Nil. Hola, nois.
Hola.
Com ha anat aquesta setmana de vacances, entre cometes?
Va bé.
Va bé. Sí, tu, clar, tu t'has estressat molt. És que sí. Vius estressat, tu, eh?
Sí, que estressat. Bé, bueno, però ara ja pensant en projectes.
Clar, sempre. Tu sempre tens projectes al cap i no s'acaben de materialitzar mai. En fi, de què ens parleu avui?
Doncs avui, el que ens porta el vent, tenim l'oportunitat, com sempre, d'informar-vos als joves de Sant Cugat de l'actualitat de la setmana.
I parlarem...
Els ulls se t'il·luminen com les nits de París. Mil tambors de guerra que es desperten dins el pit. I de sobte te n'adones que tu també tens dret a ser feliç.
Parlarem sobre els Premis Ciutat de Sant Cugat que es fan avui mateix. Sobre la nova possible llei dels joves i les drogues a Sant Cugat i...
la presentació d'un mercat d'intercanvi de vestuari organitzat per Esbart.
Comencem, doncs. Avui, dia 10 de març del 2015, es reparteixen els Premis Ciutat de Sant Cugat al Teatre Auditori.
En la desena edició dels Premis, una desena d'entitats, clubs i associacions opten a un dels 5 guardons.
Podem destacar l'escola El Pinar, Lectures a la Fresca i el club Handbol Sant Cugat, entre els nominats més votats de manera popular.
Encara que també cal destacar la Comissió de Gitanes i el Teatre Mirasol entre els nominats, com la llibreria Paideia, Mirasol Fem Ambient, Club de Golf Sant Cugat Creix i Rotary Club.
Els dos candidats han estat escollits amb 1.835 vots recollits en una urna i per internet entre octubre i febrer de manera popular.
Els presentadors de la gala són els periodistes santcugatencs Marina Romero i Jofre Llombard.
Parlem ara d'un altre tema. Desgraciadament habitual en els problemes dels joves, les drogues.
Vaja.
Aquest cop, però, és per una bona campanya que ha iniciat l'Ajuntament de Sant Cugat, un projecte educatiu sobre les drogues i l'alterament de l'ordre públic que té la intenció de rehabilitar les persones que tenen o causen aquest tipus de problemes, substituint la multa que suposa per una mena de curset de la reeducació.
Ah, i què us sembla això, aquesta proposta a vosaltres com a joves?
Bé, molt bé.
És a dir, en comptes de pagar la multa que t'haurien de posar per el que hagis comès, vas a un curs relacionat, entenc, sobre el tema de les drogues i tal, i d'aquesta manera a veure si ens mentalitzem tots una mica, no?
Bona idea.
Ajudes
bona idea.
Molt més als joves.
Molt bé.
Bueno, l'objectiu d'aquest programa, com bé explica Raül Granger, regidor de Serveis Socials, és per fer als joves i a les famílies els efectes del consum d'alcohol o altres drogues i disminuir-los al màxim possible.
És, bueno, el que dèiem, és una bona idea tenint en compte que aquest programa, que han anomenat Val la Pena, és per joves de 14 a 17 anys, els quals és molt més útil i productiu per un futur reeducar-los en un nou entorn que no posar-los una multa que pot anar de 375 a 600 euros, amb la qual la seva consciència doncs, no canvia.
Potser no canvia, no?
Tu és que no serveix de res, jo crec.
Pots pagar i, clar, si te'n sobren, no?
Bueno,
tu pots
la bronca que t'emportes.
Exacte, sí. Ja està. En canvi, de l'altra manera, doncs, potser entrem una miqueta en raó. Perfecte.
Bueno, passem a l'última I tercera notícia.
El dissabte de la setmana vinent se celebrarà un mercat d'intercanvi de vestuari de dansa, organitzat per l'escola de dansa L'Esbart de Sant Cugat, i es farà en la mateixa seu de l'entitat.
L'activitat començarà a les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre.
Cal destacar que qui vulgui participar pot portar la seva roba al local fins a aquest dijous.
La roba que s'acceptarà són faldilles, pantalons, sabatilles i samarretes que hauran d'estar amb el nom marcat on hi hagi el grup i el correu electrònic.
Està bé, no?, la proposta. Clar, perquè en aquestes escoles de dansa moltes vegades, per cada actuació que fan, tenen un vestuari concret. Si ja no tornen a aprofitar aquell vestuari, doncs sí, és una manera d'aprofitar el vestuari, que se'ls intercanviïn entre ells, sí, entre les escoles de dansa. Perfecte. Molt bé, doncs, nois, trobo que heu trobat unes notícies molt interessants aquesta setmana. Clar, com que heu tingut molt de temps per buscar-les. Ja. En fi, fem una pausa, tornem de seguida.
Si t'ho vas perdre o no en vas tenir prou amb un sol cop,
reviu els millors moments de Sant Cugat a fons els dissabtes de 5 a 8 de la tarda a Cugat.cat, 91.5 FM.
Cugat.cat, la vida és local.
El resultat, Esport en marxa. Cada diumenge a les 8 del vespre, el tancament de la setmana esportiva santcugatenca amb Joan Garcia. Els marcadors, l'MVP de la jornada i les cròniques dels partits a Cugat.cat 91.5 FM o a través de www.cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a Cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
Música.cat. Cada dilluns a les 9 del vespre, tota la música en català que vols escoltar.
Jo sóc músic de carrer.
Cugat.cat 91.5 FM. La vida és local.
Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM.
Soc l'Arnau Tordera primer, cantant d'Obeses, i des d'aquí vull donar una enorme salutació i una abraçada extraordinària a tots els oients del Núvol.
Doncs vinga, ja hi som, passen 13 minuts del punt de les 8 i ara és el moment d'escampar la boira. Què vol dir escampar la boira? Pues fer el que ens doni la gana. Però no fer qualsevol cosa, sisplau, no fem qualsevol cosa. Per això estem nosaltres, per recomanar-vos coses interessants i divertides, fins i tot, a vegades. Maria Castan, què tal?
Hola, Sílvia. Ui, bé, què tal? Estic congestionadeta.
Estàs una miqueta refredada, però tot sí, i així aquí al peu del canó. Així m'agrada. Tu, amb els teus mocadors, un paper de vàter directament,
sí,
molt bé, perfecte.
Molt útil.
No, no, i tant, i tant. I també tenim a la Irene Riart. Hola, Irene.
Hola.
Senyoreta Rottenmeier.
Hola.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Tot controlat?
Tot controlat.
Tot ordenat?
Sí, bueno.
Més o menys, més o menys. És difícil, ja sé, aquí hi ha molt d'home i molt desendreçat, ja ho sé, ja ho sé. Però fem el que podem, fem el que podem. Va, noies, què ens recomaneu aquesta setmana?
Buf, aquesta setmana us portem moltíssimes coses per gaudir al cap de setmana. Comencem amb una pel·lícula, Selma. One day, when the glory comes, it will be
ours, it will be ours. Oh, one day. Segurament us soni aquest nom. A part de ser una de les nominades als Oscars, fa poc, de, bueno, 4 dies, el Barack Obama va commemorar els 50 anys de la marxa de Selma.
Situem-nos en els anys 60, on les discriminacions racials són superevidents. Centenars de ciutadans afroamericans van demanar el seu dret a vot al llarg d'aquestes marxes que anaven de Selma a Montgomery i allà desafiaven la segregació que hi havia de blancs i negres. Entre els assistents hi haurien el fill del Martin Luther King, però ara hi apareix la Oprah Winfrey.
Ah, clar, molt més actual el tema,
sí,
no?
Sí.
Molt bé.
Bueno, i ara n'han fet la pel·lícula. La directora, Ava DuVernay, ho he dit bé?
Sí, jo crec que sí, no la conec, però jo crec que no s'enfadarà pas.
Vale.
És maqueta, eh?
Sí, molt maca ella.
Proseguim. S'emmarca en la porta d'una... porta aquesta gran pel·lícula a la gran pantalla amb una banda sonora impressionant. Bueno, de fet, va quedar guanyadora dels Oscars i dels Globus d'Or.
Aquesta cançó que escoltem, que és Glory, va guanyar un Globus d'Or i l'Oscar a millor cançó, molt bé.
I la pel·lícula explica la història del polític i activista de Martin Luther King i se centra en les fredes i violentes marxes de Selma on els afroamericans es manifestaven reclamant el seu dret a vot igual que els blancs.
Doncs escoltem el tràiler, no?
Vinga.
Mr. President, in the South, there have been thousands of racially motivated murders. We need your help.
Dr. King, this thing's just gonna have to wait.
It cannot wait.
You got one big issue, I got 101.
Selma it is.
Here is the next great battle.
Selma's the place, and they ready.
Dr. King!
I tell you, that white boy can hit.
Señor presidente, en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Necesitamos su ayuda.
Doctor King, ese asunto tendrá que esperar.
No puede esperar.
Usted tiene un problema y yo 101.
Será en Selma.
Aquí será la siguiente gran batalla.
Selma es perfecta y están listos.
Doctor King.
Te lo juro, ese blanquito sabe pegar.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Van forts, eh?
Home, sí, sí. A més, és un tema potser molt recurrent en el món dels cinemes, ja hem vist pel·lícules d'aquesta temàtica, però sempre està bé veure una visió diferent, no?
Bueno, aquesta frase m'ha recordat una mica de 50 sombres de Grey, eh?
Quina?
Este blanquito sabe pegar.
crec que no estem parlant ben bé del mateix gènere.
Crec.
Bueno, però està bé que facin una pel·lícula, això és històric, no?
Sí, exacte. Sí, sí, està bé, sí, perquè bé. Així que en fem una miqueta una idea, que encara que ens ho puguem imaginar, però del que vivia realment aquella gent... que, clar, per molt que ens ho imaginem, no sé si posa'ns a la pell. Però bé, està bé, és interessant la pel·lícula.
Sí, als Estats Units, amb Barack Obama, que és negre, president.
Molt bé.
I a la pell, si no fas un Michael Jackson al revés.
Ui, Maria, trobo que els mocs t'inspiren el sentit de l'humor.
Doncs si la vols la veure a qualsevol cinema sancuat, en versió original o no.
Si volem anar... Ai. Deia que si volem anar en versió original hem d'anar al Cinesa, si no, doncs anem al Gielmo i ja està. I tant, amics, escolta, cadascú que vagi on vulgui.
Tant, amics. Doncs tornem amb més cultura, perquè aquest proper cap de setmana s'estrena per part del grup Lorca dels tallers de teatre Silvia Cervant, de la Unió Sant Cugatenca, la producció teatral Yerma. Yerma és la història d'una dona que no pot tenir fills i que, bueno, acaba embogint. I això no és spoiler, eh? Que hi ha més coses.
És a dir, ja se sap, que acaba embogint, sí, ja se sap. Sí, no estem desvetllant res. Molt bé.
Yerma és una tragèdia clàssica de Federica García Lorca, un gran del teatre espanyol que posa el nom al grup que la interpreta.
Precisament, sí senyor.
I la companyia us espera aquest diumenge 15 a les 6 de la tarda al Teatre Casal de Mirasol. I l'entrada és gratuïta.
Per tant, no tenim excusa.
Però vull dir que els artistes no vivim de l'aire, eh? Ah. L'entrada és gratuïta, però...
S'accepten donacions.
I tant.
No és allò de l'entrada inversa.
No. Ah. Ara anem amb la taquilla inversa.
Ara anem amb taquilla inversa?
Sí, ai, sí,
ah, doncs, escolta, doncs som-hi, anem-hi.
Sí, doncs som-hi, perquè si us van les coses més divers, doncs us anunciem que han robat un nas vermell.
A veure, explica una miqueta això.
Doncs sí, que han robat un nas vermell i que... El nas vermell és una superobra. Irene, explica'ns.
Aquest divendres a la sala UERF de la Floresta...
UERF.
UERF?
Has dit UERF.
Ah, és que aquí, bueno, aquí m'han posat UERF.
UERF, la UERF. Unió Recreativa i Esportiva de la Floresta. UERF.
Vale, jo les cicles no les domino, perdoneu-me. No em costen.
UERF, ara ja ho sabem.
Vale. Doncs teniu una cita que no us podeu perdre, i és que el Lladre del Nas Vermell estarà actuant a les 9 de la nit a la Floresta amb taquilla inversa.
Ah, aquí estem amb la taquilla inversa i la Maria ens explicarà què és això de la taquilla inversa.
Doncs sí, doncs és un sistema, no, de pagament, si es pot dir així, de que tu valores el que val aquesta obra. Llavors tu entres gratuïtament, t'assentes, mires l'espectacle i depèn de, que, de si t'ha agradat o no, doncs pagues el que creus que has de pagar.
No hi ha mínim ni màxim.
No, bueno, a vegades sí, però crec que aquesta no, eh?
A vegades hi ha un mínim, però en aquest sí. cas no. Tu entres i si t'ha agradat o si t'ha agradat més o menys, decideixes quan vols pagar tu sí. per aquella entrada.
I és, està força bé.
I si no t'ha agradat, pots treure diners?
No, home, no, Irene, no.
Per això a vegades posen un mínim, saps?
Clar, ja seria l'últim, vas al teatre i guanyes calés, no? Home, home, no, 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 no.
Doncs sí, llavors aquest espectacle del Lledo del Nas Vermell consta del suport i de la participació de membres de tallers de teatre Sílvia Cervant, de la Unió, i és un espectacle de clown per adults, que ens pixem de riure. I si plorem, serà de riure.
És a dir, no és un espectacle de pallassos per portar els nens petits, és per riure i passar-ho bé als adults,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé, el Nil no pot entrar, per exemple.
Qui?
El Nil no pot entrar.
El Nil no el deixaria d'entrar, massa jovenet, amb aquesta cara de nen que té, cas un nena. Molt bé, doncs, noies, moltíssimes gràcies per aquestes propostes tan culturals, cinema i teatre, ens ho apuntem i ens veiem d'aquí una estona.
Fins ara.
Vale, fins ara.
I un minut passen de les 8 del vespre i ara és el moment d'escoltar el nostre Barbes, el Joan, que ja el tenim a punt. Hola, Joan.
Ei, hey, com va, Comunilimbus?
Has innovat, has innovat.
Sí, és que això, núvol, ja...
Clar, és que al final, diem tantes vegades núvol, núvol, hem de variar. Molt bé, doncs jo no em veig en cor de dir aquesta paraula. Comunilimbus. Bé, què ens portes aquesta setmana, Joan?
Doncs, Comunilimbus. Com amb aquest pont he tingut molt de temps per pensar...
Molt bé, no, em sembla molt bé que del pont pensem.
He avançat una forma de saber quelcom més sobre els nostres estimats oients.
A veure.
I per això he decidit sortir al carrer per preguntar-vos quina és la cosa més estranya que heu fet mai.
Ui, quina por.
I això és el que m'han respost els joves de Sant Cugat.
Vaig agafar, hi ha un gos que m'agrada molt i vaig agafar aquell gos i vaig rastregar-me amb ell.
En un got d'aigua va ficar-li dos o tres gotetes de llimona, en plan de suc de llimona, i t'ho fiques als ulls i... I on se t'aclaren els ulls?
Ara que he fet, ha sigut menjar-me un mitjó.
M'agrada provar el pa o els palitos sucats en aigua.
Una vegada em vaig depilar les cames amb celo.
Mare de Déu Santíssima.
Els joves de Sant Cugat estan tocats.
Crec que no ho he assimilat tots. Hi havia, cada vegada em sorprenien més i no he pogut assimilar-los tots. Teníem un mitjó, una persona que s'ha menjat un mitjó.
A més, comencem fort amb
el gos. Amb el gos, sí, una persona que li agrada molt el gos i refrega. Escolta, pues, dona-li una galeta, jo què sé, però si t'agrada molt el gos, refregar-se...
I a tu, el pa amb aigua t'agrada?
No... Ah, també, hi havia un del pa amb aigua. M'he quedat amb el del mitjó, el del gos, quines coses més rares hi havia. Ai, ara,
per mi el millor és depilar-se amb celo.
També. Però què us passa pel cap? És que teniu unes idees, també? Són ganes, són ganes. Bé, en fi, és curiós, si més no, saber que la gent fa coses molt rares i a més ho diuen antena a la ràdio, cosa que encara em sorprèn més. Fantàstic, fantàstic. Què més ens portes?
I si m'ho permeteu, cosa que heu de fer perquè no esteu aquí per dir-me que no,
home,
avui faré també una enquesta per la ràdio.
Ah.
En què us vull preguntar el següent.
A veure.
Quina cançó preferiu? I la següent, que és... Bé,
hi ha una mica de debat, no? Hi ha una mica de pique entre aquestes dos, bueno, aquests dos temes?
He vist que eren més o menys iguals.
Sí.
Una més antiga, l'altra és més moderneta, que està ara moderna.
Sí, que és veritat.
I a veure què em dieu vosaltres, estimats oients, al Twitter... que no deixaré de mirar-lo, a veure què contesteu, quina us agrada més, si Funky Town, que és la primera, o Uptown Funk, que és la segona.
Vale, és a dir, demanem a la gent que ens escrigui a través del nostre Twitter, ens han de buscar @núvolcugat, @núvolcugat és el nostre nom de perfil, i que opinin, no? Que ens diguin, jo prefereixo aquesta, i per què? Que ens diguin el per què també, també. Pues a mi, perquè els clàssics són els que més m'agraden, o no, jo sóc superfan de Bruno Mars. Doncs aquestes són les dues propostes, nosaltres ho penjarem també al Twitter perquè pugueu anar dient, per si no us en recordeu, posarem un link amb el YouTube perquè la gent pugui refrescar una miqueta la cançó, etc, etc. Molt bé, doncs perfecte. Joan, doncs queda feta l'enquesta radiofònica.
Exacte.
A veure quina resposta tenim, i ja anirem també dient la resposta. Estigueu atents al Twitter perquè anirem dient a veure com van les votacions. Moltes gràcies.
De res.
A reveure. Les 8 i 25. Encara ens queden moltes coses per davant, i una d'elles és debatre, perquè aquests nois, clar, tants dies sense parlar, volen parlar tots i tots no poden parlar. Llavors hem pensat, escolta, doncs fem un debat d'aquests que fem nosaltres de tant en tant, que posem un tema sobre la taula i a partir d'aquí doncs ells ens donen la seva opinió, i d'aquesta manera doncs també vosaltres, si voleu participar, doncs també teniu, sabeu que teniu el Twitter obert, el Facebook, ens envieu un mail o ens truqueu o feu senyals de fum o feu el que us doni la gana. A veure, aquí tenim per aquí. Tenim el Nil. Hola, Nil.
Hola.
Tenim el Jaume.
Hola.
Tenim el Joan, també.
Ei.
La Irene.
Hola.
I la Maria.
Què passa?
Has vist, Maria? A veure...
Què passa?
Què passa, tio?
Ara, no, et sentia fluixet. Heu d'esperar, tu sí, quan estiguin els micros oberts? Pregunto, eh? No passa res.
És que és una epidèmia.
No, una passa.
Ai, estem malalts, la Maria, sí,
no, clar, ja us he dit, porteu tanta estona aquí dins que acabareu tots malalts. Els virus de la Maria ja són tots vostres. En fi, com deia, que és moment de debatre, i el que debatrem avui és el model educatiu, perquè aquests joves estan encara a l'escola o a l'institut, més ben dit, i ja poden parlar de tota la seva etapa educativa, tant de primària com de secundària, i ara del batxillerat, més endavant vindrà la universitat, però l'escola. A veure, parlem de l'escola, perquè hi ha sempre molt de debat sobre els horaris, sobre si fer deures o no fer deures, els exàmens trimestrals, exàmens cada lliçó... A veure, comencem per els horaris, per exemple... En la vostra carrera acadèmica heu fet jornada completa, no? És a dir, matí i tarda, i també heu estat només una intensiva només al matí. Amb què us quedeu o què creieu que és millor?
Amb intensiva.
Intensiva matí.
Intensiva matí. Per què?
Bueno, jo crec que bàsicament perquè tots fem extraescolars, que si anglès, natació, vòlei, ioga, jo què sé, vale? 50.000 coses.
Sí.
I si tens, a veure, et fiquen deures, treballs, 50.000 coses, i al final mai et dona temps. Si surts a les 5, arribes a casa 5 i mitja, no sé què, brenes, te'n vas a anglès a les 6, tornes a les 8. Almenys jo reconec que quan anava a primer d'ESO no em donava temps de fer deures.
Mm-hmm. I... si fas moltes coses d'extraescolar a la tarda, vas una miqueta de bòlit, no? Digues, Maria.
Que aquest és el meu primer any que faig jornada intensiva, i bé, de tota la meva vida fins a quart de l'ESO he fet jornada completa, i bé, em donava temps per fer tot, i ara és més, acabo el col·le, arribo a casa, dino, no sé, llegeixo i tal, i acabo...
T'avorreixes?
No, no. I acabo fent deures, doncs, com si hagués arribat al col·le...
A la mateixa hora, com si haguessis arribat després
de
les 5.
Exacte, perquè m'encanto, o jo què sé.
Però abans, durant aquests anys que has estat en el col·le fins a les 5, sí, feies moltes activitats extraescolars després, a partir de les 5?
Les que faig ara, més o menys.
Però hi podries tu no canviar, ara.
Uau, ara seria, clar... Quan has provat una cosa, ja... Costa.
Clar, com més temps lliure teniu, millor, entenc, sí, no? En sí, aquest sentit.
A part, també et pots organitzar, suposo, perquè, clar, si tens tota la tarda lliure, dius, mira, faig primer els que tinc per demà, i si no hi ha temps, doncs, jo què sé, saps? I a mi, per exemple, jo els dilluns ja faig les dures de tota la setmana.
Clar, perquè entenem que les activitats escolars no s'avancen, segueixen sent a la mateixa hora que les fèieu sempre, el que passa que, entremig, us queda temps, doncs, per fer deures o pel que sigui, no? Però us encanteu, normalment us encanteu o aprofiteu aquestes hores, ara que tots esteu en intensiva?
Si vols fer moltes coses, et planteges fer moltes coses i no acabes fent quasi res.
Sí, jo m'apunto sempre a fer i em motivo moltíssim, si es vaig subratllant.
I se't fan les 7 de la tarda i encara no has començat.
Exacte.
Nil, tu fas moltes activitats extraescolars?
No, bueno, jo quan feia el cole tot el dia, bueno, fins a les 5, feia moltíssimes més extraescolars que ara. Ara, bueno, faig francès i crec que ja està.
I aquestes tardes lliures et serveixen per aprofitar el temps i per fer més coses o bueno, fas el mateix que la Maria, que acabes fent tu a la mateixa hora d'abans?
No, jo crec que aprofito més que la Maria, però no sé. No, però és el que, bueno, ho dèiem abans, jo crec que no pots comparar-ho perquè jo, per exemple, a la primària feia fins als 5 i a partir de l'ESO, excepte 2 anys, he fet fins a jornada intensiva. Uh-huh. Però tampoc pots comparar l'exigència que té a partir de tercer de l'ESO, que l'exigència que té primària, que pues, les tardes te les passaves una mica això, com, sense fer res.
Clar, però entenc que l'horari de classe és el mateix, és a dir, no és que feu menys hores, sinó que les concentreu.
Sí.
Sí.
Per tant, no trobeu a faltar, ostres, és que, clar, quedo penjat perquè no em dóna temps d'aprendre-ho tot a classe perquè em donen poca matèria. No.
Què va.
I el tema dels deures, perquè hi ha qui diu que els deures s'haurien de fer a l'escola i no a casa.
Sí, jo crec que és això.
Per què?
Bueno, o sigui, els exàmens sí que s'haurien de fer, però deures, ja estem moltes hores
a l'escola
i trobo que, això que diuen, no perquè jo es perds el ritme, trobo que fent deures a la tarda no perds el ritme si d'aquí de 2 dies tens dones a tenir aquesta classe. I jo trobo que això, que t'ocupar els deures molt temps de tarda, que tu podries estar fent coses també teves.
Però llavors tu opines de no, que no hi hagi deures, no fer-ho a classe, és a dir...
O sigui, fer-ho a classe...
Jo el que he sentit és, s'explica la matèria a nivell teòric i es practica. És a dir, el que serien els deures a casa es fa a classe. Hi ha una part teòrica i després una part pràctica on tu, per exemple, pues, si estàs fent mates, pues, t'expliquen el que sigui i durant una estona el que estaries tu fent a casa, doncs ho fas allà.
I és més útil també perquè ho tens més recent, jo crec.
Sí. Clar, però tu, llavors d'un dia per l'altre creieu que no se us oblidaria. Perquè clar, normalment els deures és possible que els fem el dia abans, no? Del dia que toca l'assignatura. Clar, sempre ho tens més fresc, no?
A veure, jo per exemple, a mi no em semblaria malament que en fi... Per exemple, català tenim només 2 hores a la setmana, no? Ara amb el batxillerat, jo tinc classes els dilluns i els divendres. No em sembla malament que em fiquin un exercici per fer entre la setmana, perquè, bueno...
Per refrescar, això
sí,
que diem, no?
Això no m'importa. Però clar, entenc que si tens classe, per exemple, a mates, que fem 4 hores a la setmana, vull dir, només hi ha un dia a la setmana que no en fem.
Ja ho teniu fresc.
Clar,
no
passa res perquè no fem un exercici de mates. O sigui, igual que potser treballs en grup o redacció de fer casa, que pots fer més temps que al col·le, saps? Que potser necessites una hora per fer-la o el que sigui. Això sí que em sembla bé. Però fer deures de per demà, 3 exercicis. Per què per demà? Què passa demà?
I la resta, què opineu del tema dels deures, Joan?
Jo, bueno, potser sóc l'únic desgraciat d'aquesta taula que em desperto a les 8 del matí i fins a les 9 de la nit no torno a estar sense fer res, però per mi seria molt millor estar 6 hores a l'institut, no? Doncs aquestes 6 hores estàs a l'institut i estàs fent feina, estàs estudiant tot això. I després no tenir que estar fora de l'institut 6 hores més un altre cop estudiant, perquè pots estar perfectament per deures de qualsevol assignatura, pots estar molta estona fent només allò.
Clar, i no teniu deures d'una sola assignatura, no? Entenc que un dia us poden acumular 2 o 3, no? O més.
De fet, l'altre dia al Facebook em va sortir un post d'una amiga que té una filla i deia... Pues és gran, eh? No, és
no,
la mia
del col·le.
I deia, no entenc, cada cop entenc menys els deures de cap de setmana, perquè els caps de setmana se suposa que has d'estar amb la família i gaudir de, no sé, poder anar a la platja i menjar-te un gelat de coco. Però...
Sobretot, per favor, un gelat de coco.
Però no és aquest el cas. El cas sí, és de disfrutar i no estar fent deures, per això ja està a l'escola i la setmana.
Clar, tens 5 dies a la setmana per estar concentrat i amb el que toca, que és l'escola, i el cap de setmana, en teoria,
i poca broma,
mente en blanco.
Sent me gustes, tothom comentant, és cert, tens raó.
És cert. Sí, sí. Però clar, en el cas dels exàmens, per exemple, aquí no hi ha horaris. Aquí sí que... I les hores que necessiti cadascú, no? Si és el cap de setmana o si és a les 3 de la nit o quan toqui.
No és discutible amb exàmens. En exàmens ets tu qui t'apanya.
Sí.
I exàmens no discutim que s'han de fer.
Sí, és necessari.
Sí. És necessari. Sí.
Sou més partidaris d'un trimestral amb tota la matèria o anar fent parcials i que tots sumin?
A veure... Jo sóc partidari, és que jo tinc assignatures que em fan a uns sí trimestrals i uns no, i això és un caos. Jo prefereixo que el col·le es posi d'acord com fan altres col·les, que diuen setmana d'exàmens, i es fa un parcial que val el 40%, i després el que val el 60%, i tu t'organitzes, i saps que aquella setmana tens els exàmens, que a mi això em sembla bé, que, per exemple, setmana que ve tenim 5 exàmens, però entre mig vas fent classe i tens deures també.
Clar.
I vas avançant matèria. No, no és allò que et puguis concentrar en que faig els exàmens i els faig bé.
Perquè pots tenir examen d'una assignatura, però de l'altra tens deures, però de l'altra una altra cosa.
A mi m'ha passat que en filosofia, per exemple, només hem fet un examen en tot el trimestre que valia el 90% i la tenia en una setmana on tenia 7 exàmens.
Ja.
Que dius, vale, si faig un trimestral em sembla bé, m'ho fiques amb altres exàmens i m'ho puc combinar, però és que si entre mig estic fent classe i també haig de fer deures, jo no vivo.
No, perquè quan esteu de trimestrals no hi ha classe, entenc. Només aneu a fer els exàmens.
Clar, el problema és que en els col·les que no estan d'acord en que hi hagi trimestrals, hi ha classe igualment.
Clar, i els profes que cadascú tria el que vol fer.
Carai.
M'entens?
Això sí que no es pot fer.
Això és un caos.
Clar, jo estaria d'acord en que es fessin exàmens, potser un petit control a final de tema, i després fan el que és junt, però suposo que si ja t'has estudiat una vegada, després quan ho tornes a estudiar més o menys és fàcil.
Però això, no? En el fons, seria el millor, no? Vas fent un o dos temes, vas fent exàmens, tu ja t'ho vas estudiant, i després hi ha el final d'aquella assignatura, però tu ja t'ho has... No arribes al final i t'has de posar a estudiar el primer tema que vas donar, que òbviament no te'n recordes. Però representa que si ja t'ho has estudiat perquè has fet petits exàmens, encara que hi hagi un final que valgui més, però ja ho tenim més fresquet el tema, no?
Clar.
Però l'important que es posin d'acord, almenys, sí, els professors, no?
Sí, sí. Igual que amb deures també, que parlin entre ells, perquè sí. Si molts cops coincideix que hi ha setmanes que no tenim deures quasi i setmanes que tenim 50 treballs.
Els caus aquests de... En plan... No, és que aquest dia no ens va posar l'examen perquè tenim dos del profe de no sé què, no sé quantos. I diu, a que del meu no teníeu dos. Doncs ja està.
És a dir, no és negociable. Vosaltres no, encara que els dieu, no. Home, és que per aquest dia ja tenim... M'haig de decidir un llibre i tinc dos exàmens més. És igual.
A veure, depèn del profe. Sempre hi ha el típic comprensiu, no? Mm-hmm. Però clar, els profes diuen, i per què l'altra assignatura té preferència abans que la meva?
És a dir, està clar que entre ells no parlen.
Exacte.
No, que
ei, aquesta frase, sí, 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 tant, oh...
No, però...
Després... És millor la meva assignatura que aquella, perquè no clar. El fa un altre dia aquell... Sí, ui,
clar, doncs perquè l'ha dit primer, no? No perquè sigui millor o pitjor, no? Perquè...
És que els profes no tenen un truco i és que el primer dia de col·le et donen un calendari amb els exàmens que tindràs aquell trimestre o inclús...
Ja, jo tinc un profes... Em demano aquestes dates,
curs. Sí,
no?
Sí, jo al setembre tenia posat l'examen de juny.
Ja.
Jo clar, demà mateix també.
I clar, el profe ja té l'excusa de... És que és igual que tinguis examen. Tu ho sabies.
Ja ho sabies des del dia 15 de setembre que vas començar.
Tu ho sabies.
Ja
ho
sabes. Tienes examen y lo sabes.
Molt bé, molt bé. Però clar, llavors això que dieu dels deures, si n'hi ha molts, es contradiu una miqueta amb el que no es puguin fer a casa, no? Perquè si n'hi ha molts, no podem fer la matèria i els deures al col·le. Tot no ens donaria temps de fer-ho. Mm-hmm. O sí. Mm.
El bus ha tornat mentre et dutxes.
Bueno, jo crec que bàsicament seria controlar els deures, no? Vull dir, això de posar per la setmana que ve em feu 15 exercicis. No. No.
No.
I punt. Perquè
no,
ho dic jo.
Jo no faig física, però jo explico el cas de la gent que fa física al meu col·le, que els hi donen un dossier amb 60 exercicis i diuen quan s'acabi el tema, els 60 exercicis fets. I clar...
Quan els faig?
Clar.
No els vas fent a poc a poc durant...
Clar, la intenció no, és aquesta. La idea que té el professor ideal és això, sí, que els que vagis fent.
Clar,
però tu plantes el dia abans, 60 exercicis, te mueres.
Clar, cadascú pensa, ah, vale.
Ja els faré.
Els fan, posa poc, però... poc a poc. Però clar, després diuen l'altra assignatura, més. I al final dius, bueno, tenim 10 assignatures, què passa?
Que llavors el cap de setmana és impossible dedicar-vos a vosaltres, no? O sigui, el problema és el volum de deures que hi ha.
Sí.
No si us els fan fer a casa o us els fan fer a l'escola. El problema és el volum de deures. Però, clar, els deures, en el fons, és la pràctica de l'assignatura, no? I més en qüestions més tècniques com mates, física i tot això, que si no ho practiques, no ens en sortim. Com ho solucionem, això?
És que sí, però... l'òptim, clar, seria que l'educació s'adaptés a...
A cadascú.
Però clar, això és impossible de
no,
fer.
No, això és impossible, és veritat.
Seria el millor, però no es pot fer.
A cada alumne vols dir per la...
per
horaris, per nivell i per tot.
Exacte. Potser un té molta més facilitat en comprendre un tipus de matèries que no pas algú altre i no necessita fer tant d'exercicis, però clar, no pots fer-ho això.
Clar, cadascú té el seu ritme, evidentment.
Menys en una classe de
tant, 30 o...
Inclús classes de 40 també hi ha.
Més jo crec que, en definitiva, els deures només són una petita part de la problemàtica del sistema educatiu. I...
Què més? No, què més us preocupa?
Sí, tu
què més et preocupa, Maria? Explica'ns-ho.
Doncs, bé, les matèries optatives que ara el senyor Bert està instaurant...
Com quines?
doncs, la cultura religiosa que ve a ser religió, i després també la importància que se li dona a les notes quan un alumne no és una nota. Sí. Per un examen ja... és que et quedes amb aquell examen. Tu ets tal examen per, i ets tal
ets nota. Aquell número, no? Exacte. O ets aquella nota.
Sí.
Però clar, això... com ho mesurem, si no?
Doncs d'un sistema d'una altra forma.
Si fas treballar.
Valorant altres coses que són molt més importants que...
Que no fas un examen.
Exacte.
Clar, perquè imagina que un examen et va malament. Jo que sé, dia, estàs encostipat, jo que sé, saps?
Dil.
Bueno, és una mica part d'això, però ja que estàvem fent com un debat així del sistema educatiu, volia dir també així, veig que queda poc temps, però bueno...
No, no, plan, tu parla.
El tema de les assignatures i tal, sé que és en tot l'estat igual, però les assignatures comuns jo trobo que estan mal fetes.
Les comuns són... Dir. Perdó, perquè jo ho tinc
les comuns són les assignatures que facis al batxillerat, que facis has de fer.
Català, castellà, anglès...
Clar, català, castellà, trobo que, vale, doncs...
S'han de fer, no?
Encara s'han de fer, bueno... Puc viure sense saber el que estic aprenent aquest any a català i castellà.
Sí?
Però, per exemple, jo tinc una assignatura que es diu Ciències del món contemporani, que ha de ser en biologia.
Sí?
Llavors, m'estàs dient que jo que he escollit un batxillerat socioeconòmic perquè em vull dedicar o a la història o a la política, m'he de saber la genètica que, i jo, sincerament, no m'importa.
I en altres, doncs... sistemes educatius que, per exemple, a CMC no ensenyen biologia, sinó ensenyen a pensar amb el món contemporani que tenim i a saber racionar per nosaltres mateixos. Bé, jo crec que aquest és molt millor que aprendre la cèl·lula.
A ESART sí que teniu aquest tipus d'assignatures?
A ESART fem CMC.
Si ESART és especial.
A ESART fem CMC, no teoria, no empullar, no fem exàmens, sinó que fem, per exemple... Mirem alguna pel·li i us aprenem aquella pel·li,
fem un debat.
És que això té més lògica.
Podem passar dies... Sí.
Clar. Jo estic aprenent molt més que molta sí. la gent que està fent CMC i no aprenem...
És que, clar, però no aprens una matèria, un text o una matèria això que et quedi sí. memoritzada, però sí que et queda una experiència sí. o un raonament, no? O fins i tot a vegades fer debat. Jo me'n recordo que ens feien fer debats i tu encara que estiguessis, m'invento, avortament, jo encara que estigui en contra de l'avortament, haig de defensar una posició a favor de l'avortament. Sí, doncs clar... Sí. Has de pensar molt més, no? Com, bueno, donar-hi una miqueta de voltes. És a dir, us agradaria més coses més pràctiques, sí. que us facin pensar.
Clar, jo crec que les assignatures, això què passa? Jo, per exemple, batxillerat literari, a mi, CMC, el genoma, jo vaig a classe amb gent que fa el científic i ells no han d'estudiar perquè ells ja fan bio i ja s'ho saben.
Ja s'ho saben.
I jo haig de perdre 3 hores a la tarda estudiant-me això, que quan he passat l'examen ja no me'n recordo, i sincerament ja no sé ni què anava el tema anterior.
És això, està molt bé això de m'ho estudio, m'ho empollo,
vomito l'examen.
I de la setmana que ve no me'n recordo de res.
Exacte.
Però això,
això no serveix per res. Senyors presidents o que fan aquesta cosa, no serveix per res.
És cosa de, vull dir, el programa que s'ha de seguir. Perquè, per exemple, filosofia, jo deia, hòstia, que guai, a batxillerat, faré filosofia. I jo m'esperava que era més...
O sigui, això també, temes,
m'ensenyen a pensar ètica, o, sí. per exemple, a proposar un tema d'actualitat i que ens ensenyin a pensar, que és realment el que significa la filosofia.
No,
però no m'esperava que m'ensenyessin el procés d'humanització, que el vaig fer a tercer d'ESO a Naturals, i sincerament a mi això no m'aporta res pel meu pensament.
Perquè vosaltres, com a estudiants, ho desconec, si hi ha algun canal... per dir el que us interessa i el que no, bueno, o el que us ha servit més i el, no. que, el consell, potser.
El consell,
el consell de joves de l'Ajuntament.
Bueno,
jo estic al consell de
l'escola.
De l'escola,
sí.
Vale? I això que vas tenir aquí, això d'exàmens trimestrals, sí, no sé què, això ho debatim. Però és que intentes parlar amb els profes, vale? I hi ha tants profes, jo que sé, hi ha 100 profes al col·le. Clar, que és que...
impossible.
I és impossible ficar-se d'acord en que uns vulguin fer setmanades d'exàmens, uns altres no, hi ha profes que sí que els sembla bé el programa, altres que no. I clar, en el fons, ells jo entenc que els profes tampoc fan el seguiment que s'ha de fer.
De les vostres propostes, vols dir?
Clar, de les nostres propostes i el que ells fan ve marcat pel Departament d'Ensenyament, en el fons, la majoria de les coses.
Sí, sí, clar.
Perquè cada col·le ho adapta com vol, però...
Sí, però en fons, sí, s'han de complir.
Hi ha d'haver una reforma de l'ensenyament.
Sí, en general.
Sí.
Molt perquè, bé. Encara que ho diguis els profes,
quan
tampoc poden fer res.
Quan tot això canvia.
Quan el... exemple dels països nòrdics.
Quan el Nil sigui president diu que canviarà tot això, doncs res, ens haurem d'esperar.
De Catalunya o d'Espanya?
Jo viuré això, Nil, ho viuré, ho veuré.
Espero que sí,
nets,
no?
Els meus nets et viuran com a president.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, nois, donarem per acabat aquest debat, que trobeu que és molt interessant. A més, heu donat la vostra opinió i crec que és molt vàlida, i a veure si ens ha escoltat algú i, escolta'm, si... sí, algú, vull dir, algú amb una miqueta de poder de decisió per, si més no, donar-hi un pensament, no? I dir, a veure, perquè algunes coses potser no estem fent bé, algunes sí, i ens hem d'aguantar, i seguiran sent així, però d'altres, doncs, a veure, si podem canviar-ho, doncs, tot això que tindrem. I si no vosaltres, els meus nets, que ho visquin, em sap greu. 8:45 del vespre, fem una petita pausa, ja l'última, us ho prometo, i tornem de seguida, que ens falta el top 10.
Si t'ho vas perdre o no en vas tenir prou amb un sol cop,
reviu els millors moments de Sant Cugat a fons els dissabtes de 5 a 8 de la tarda a Cugat.cat, 91.5 FM.
Cugat.cat, la vida és local.
Primera plana.
Què tal? Bon dia. Els partits polítics locals en presència parlamentària.
Molt bon dia. Avui dimecres la crònica esportiva ve encapçalada per l'atletisme i la secció...
Tota la informació local que necessites saber per sortir de casa. De dilluns a divendres de 6 a 10 del matí a Cugat.cat 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a Cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
Bona nit, Sant Cugat!
Dijous a les 9 del vespre t'esperem amb la música més viva a Cugat.cat 91.5 FM. A Cugat.cat, la vida és local. Cugat.cat.
Hola, som els Xaranga i volem enviar una salutació molt forta a tots els amics del Núvol.
Caravana que no para!
M'he robat el fit i ara vaig en caravana i ara cada poble en clau ni fa parada.
Com dèiem, falta el radar, aquest top 10 de curiositats que sempre ens alegra una miqueta a la tarda. I avui ens l'acostaran el Javi López. Hola, Javi.
Molt bones.
I en Guillem Ruiz. Hola, Guillem.
Hola, què tal?
De què va el radar avui?
De què va, Guillem? Doncs sí, avui el guapo del Javi i jo us portem un radar molt esportiu.
Ei, perquè... modèstia a part, eh? Us ho dieu tot vosaltres,
si guapo,
eh?
Sí, sí. Si és guapo, és guapo.
Molt bé, no, fantàstic, fantàstic.
Bé, anem al tema. Estem Vinga. Parlant del top 10 de curiositats del món de l'esport. Així, ho deixo caure. Bé.
Volia aquesta cançó.
L'he liat, sí. Pues comencem pel de ser lloc. Sabíeu que la FIFA té més afiliats que la ONU?
Què dius ara?
T'ho sí, juro, sí. Efectivament, 209 contra 193. Molt fort, eh?
Mare
molt
de Déu.
Jo crec que això exemplifica com està el món avui en dia.
Tenia que veure la cara de la Maria ara mateix.
Està al·lucinant, no?
Està al·lucinant.
Sí, sí, sí. Està al·lucinant.
És una metàfora del món.
Sí, no m'estranya.
És molt heavy, sí. A mi també em sembla
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Doncs continuem amb el número 9, que ens situa a l'últim Mundial d'handbol, que es va celebrar recentment aquest any a Qatar, al mes de gener, si no recordo malament, i que va acabar amb una altra victòria de la selecció francesa, que ja ha estat un clàssic.
Vaja.
Doncs bé, el Mundial, com hem dit, se celebrava a Qatar. I precisament l'equip anfitrió, que tenia més jugadors nacionalitzats que no pas qataris d'origen, tot ho hem de dir,
sí?
No tenia gens de suport al seu propi país, ja que a Qatar l'handbol quasi es coneix.
Clar.
Amb la qual cosa la Federació Catalana d'Handbol, que són quatre replegats pel que he pogut llegir, va decidir comprar aficionats espanyols, una penya de Cuenca, perquè animessin a l'equip de Qatar.
Cuenca ho has dit a l'atzar o és de veritat
Cuenca? No, en sèrio, una penya de Cuenca.
I se'n van allà a animar a Qatar.
A Qatar, no, i a més cobrant.
I cobrant. Molt bé.
Increïble.
Increïble, fantàstic. No, 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 és que clar, aquests de Qatar amb calés, escolta, necessitem aficionats o no els comprem? Déu-n'hi-do. I total, per acabar no guanyant, no? Tampoc van guanyar.
No, bueno, van quedar segons.
Ah.
No, perquè ja t'he dit, és que el porter és bosni, el pivot és espanyol, l'extrem és serbi.
Sí, tot a cop de talonari, no?
El viciat del handball.
Equip i afició a cop de talonari.
Efectivament.
No està malament. Què més?
Bé, en el número 8 tenim el número màgic. Sabíeu que el 3.964 és el número en màgia? El Brasil va guanyar el Mundial de Futbol el 1970 i el 1994. Si el sumem, què passa, Sílvia?
Ui, m'agafes que jo sóc de lletres pures.
Pues si el sumem, dona precisament 3.964.
Què dius?
Bé, Argentina va ser campion, el 1978 i el 1986. Que sumats, què donen?
3.964?
Efectivament. Efectivament. I Alemanya es va proclamar campiona el 1974 i el 1990.
No, no el crec.
I ja està, sí, segurament.
Quan suma això...
3.964?
És fort, això és fort.
Això és molt fort.
Sí.
Però a part és un número que sembla tonto, no? Clar, no és cap, sí, sí, cap cua ni res. Ostres, doncs
sí, molt curiós, eh?
Doncs sí, sí que ho és, sí que ho és.
Bé.
Unes coses també que la gent calcula, eh?
Sí, sí. Sí. És veritat, tu
qui ho ha descobert.
Qui ho ha descobert. Algun friki de l'esport aquí.
Vaja friki.
Anar mirant coses.
Sí, sí, sí. Vaig a veure si descobreixo alguna cosa. Mira, m'ha sortit un número màgic.
Sí,
molt
sí.
Bé. Molt bé.
Vaja,
molt bé.
Deixem els números, que jo també sóc de lletra, Sílvia.
Val.
En el setè lloc, els cultes Jocs Olímpics d'Estocolm, 1912, Amberes 1920 i París 1924. D'acord amb la concepció original dels Jocs, es van realitzar competicions de belles arts, com l'arquitectura, la literatura, la música, la pintura i l'escultura.
Carai!
També s'ha d'entrenar la ment.
Sí? No, no, està molt ben pensat això. Molt bé, molt bé.
Bé, i en el número 6, us sona el gran tenista històric André Agassi?
I tant.
A mi no, eh?
Home, el nom ni que sigui, sí, sí. Potser no li poso cara, però el nom sí, que em
sí,
sona.
Sí, de la dècada dels 90. Bé, va ser famós pel seu cabell llarg i els seus gins gastats. Utilitzava tot el... O sigui, tot aquest temps utilitzava en realitat una perruca.
Ostres!
Una perruca, sí.
Sí, es va saber just abans de la final del Grand Slam de Roland Garros en el 1990. La perruca es va trencar i per evitar... La gent descobria el secret, el seu germà el va ajudar a reparar-la utilitzant 20 clips.
Que, en sèrio?
Sí, sí, sí.
Seriosament,
és verídic, això. Ell mateix ho ha reconegut.
Portava perruca i a últim moment... I després d'això ja se la va treure o què? O ja va...
Jo, bueno, fa relativament poc, bueno, no fa tant, va treure la seva biografia, autobiografia, que es diu Open, el llibre, per ser molt recomanable. I no me l'he llegit del tot, però el meu pare sí, m'ha comentat que, bueno, el seu pare era molt dur amb ell, llavors ell per fer-se el rebel així anava amb la perruca. Anava amb shorts, jeans, per jugar a tennis gastats, i per això va destacar. I sí, anava amb perruca i...
Un paio curiós.
Sí, un paio
curiós. Un paio curiós.
Un rebel. Doncs, continuem amb el número 5. El 14 de juny de 2011, un dia després de la derrota dels Miami Heat contra els Dallas Mavericks a la final de la NBA, el diari Miami Herald, el més important de l'estat de Florida, va publicar en la seva portada una gran felicitació als Heat pel seu títol de campions.
No!
Sí, sí, sí. Això és una cagada i l'altre són tonteries.
Mare meva!
Fatal, fatal.
Home, que lleig.
Sí, a més eren els favorits. I...
Bé, i el número 4, també parlant de comprar seguidors i tot allò, de Qatar, els jugadors de Corea del Nord que van animar el seu equip en el Mundial de Sud-Àfrica en realitat eren ciutadans xinesos que van ser contractats. Tots són trobats asiàtics i d'iguals.
Sí, és que és difícil. Jo entre els xinesos i els japonesos, per exemple, sóc incapaç de diferenciar-los. Sóc incapaç.
Però bueno, és fort igualment.
No, no, i tant, i tant.
Mare meva.
Doncs vinga, arribem al pòdium, perdó. En la tercera posició tenim la dieta de Michael Phelps, molt contundent, ara veureu.
A veure.
El millor nedador de la història, per qui no el conegui.
Home.
Que consumia 12.000 calories al llarg d'un dia d'entrenament pels Jocs Olímpics de Pequín 2008, si els recordeu, que és on va guanyar tantes medalles. Per esmorzar, atenció,
a veure,
3 entrepans d'ou fregit, formatge, tomàquets, enciam, cebes fregides, maionesa, 3 pastissos de xocolata, una truita de 5 ous, 3 llesques de pa francès cobertes de sucre, un plat de blat de moro molt i 2 tasses de cafè.
Mare meva.
Això és l'esmorzar. Això és de l'esmorzar.
T'ho posa tot això, aquest home.
Sí, bueno, la informació és verídica, però l'hem trobat a la seva pàgina web personal, vull dir.
Mare de Déu, però és allò de no ho intenteu fer a casa, eh? Ja, això no, s'ha d'avisar, no, sí, sí. Perquè...
Bueno, espera, que encara no hem acabat, eh?
Clar, acabem de començar el dia, no? Sí, sí. Com aquell que diu, el dia d'entrenament.
El dinar berenar, perquè clar, si menjava tant a l'esmorzar, doncs no farà dinar i berenar. Ho juntava tot, així cap a les 4:30, alguna cosa així. Però 4:45. Doncs per al dinar berenar, 3/4 de quilo de pasta, 2 entrepans grans de pernil i formatge amb maionesa, amb pa blanc i begudes energètiques.
Mare de Déu.
I ja per acabar el dia, el sopar, un plat de pasta amb salsa carbonara, una pizza i begudes energètiques.
Mare de Déu, això que dius, a vegades... Ai, avui superé poquet que no estic no tinc molta gana, no?
Bon profit.
Un biquini i andando. Sí. No, no, Déu-n'hi-do, mare meva.
Mans, no m'estranya que guanyés a l'home.
Si li va servir per guanyar, escolta'm, endavant. No,
i tant.
Endavant.
Bé, i ja queda poc pel pòdium. Oi, pel pòdium, l'he liat.
No, ja estem al pòdium.
Ja estem
al pòdium.
Ja queda poc pel número 1. El número 2 és un professor d'educació física que a causa del fred i del mal temps va embarçar una activitat esportiva dintre de les aules. Molt intel·ligent. Llavors va clavar 2 cistelles en extrems oposats de l'aula, va preparar unes regles senzilles i així de fàcil va crear el bàsquet.
Mira que bé, has vist?
Sí, sí. Qui ho hauria de dir?
De la manera més tonta.
Qui ho hauria de dir?
De la manera més tonta, molt sí, bé. Sí. Li agraïm, en tot cas, a aquest professor, perquè, home,
bàsquet, i tant,
home, ens ha premiat amb un gran esport.
Sí, sí. Si no, no hi hauria NBA ni res. Sí,
no hi hauria res.
Jo no podria viure.
I per què no jugues a bàsquet, Guillem? Fas amb vol.
No sé. El bàsquet és un hobby, i a part soc millor jugant amb vol.
Ah, molt bé, molt bé. Tot, tenen certes similituds, per això el bàsquet i l'embol.
Bueno.
De contacte i això.
Bueno.
Bé, no el provoquis,
discutible.
Ha ficat una mirada de...
No tens ni idea. Doncs escolta, res, passem al número 1.
Sí, sí.
Ah, voleu el redoble, vinga.
En el número 1 tenim el cas més curiós en la història de l'esport. A la final de la NFL, la Super Bowl de 1967, que si no sabeu és el futbol americà dels Estats Units, el 31 de desembre, en el Lambeau Field de Green Bay, a Wisconsin, la temperatura era de 25 graus sota zero al començament del partit, i la sensació tèrmica era de 39 graus sota zero. És per això que se'l coneix com la Ice Bowl.
Clar, no m'estranya, no m'estranya.
Quan l'àrbitre del partit, el senyor Joe Connell, va intentar pitar al començament del partit, el xiulet congelat se li va quedar enganxat als llavis i es va haver d'arrencar part del llavi inferior per tal de continuar el partit.
Què estàs dient?
Sí, sí.
Auch! I va continuar el partit?
Sí, sí, a més la sang que li va brollar es va congelar d'immediat a la seva barbeta.
M'estan esperant les garrifances i tot, Guillem.
És una mica Tarantino, no?
Per favor! Pobre tio.
Bueno, així doncs va decidir no utilitzar més el xiulet durant la resta del partit i es va apanyar com va poder.
Mare meva, i encara els altres com jugaven, qualsevol cop amb aquesta temperatura t'ha de caure el braç.
Perquè... I a més futbol americà, que no són poca cosa.
No, hi ha algun copet ja. Molt bé, doncs, nois, com sempre, moltíssimes gràcies per aquest top 10 de les curiositats del món de l'esport. Hem descobert coses realment...
Curioses, sí.
Sí, i molt sorprenents.
Sí, més no curioses.
Vinga, avui un dia especial, no hem tingut fenomen, però aquí cançons i recomanacions en tenim per donar i per vendre. I com sempre no volíem acabar sense la nostra cançó final. I avui la Maria, hem fet un petit consens i hem decidit, doncs l'escollim nosaltres, la cançó, oi que sí? Explica'ns, per què hem escollit aquesta cançó, I Wonder, de Sixto Rodríguez?
Doncs perquè ens agradaria, des del núvol, introduir en Sixto Rodríguez, que és un cantant que era... igual de famós que el Bob Dylan, però no ho era Amèrica, sinó Sud-àfrica. I ell no ho sabia. I bueno, és un ídol de masses, increïble, i bé, és un artistàs. Així que esperem que us agradi I Wonder.
Doncs escolta, no tinc res més a dir. Això sí, que ens veiem la setmana que ve. Gràcies!
How many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know?
know who'll be next. I wonder, wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder.
Cugat.cat, notícies.